COPE de su localidad.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Avui em feia una pregunta, i mira, precisament parlarem d'aquest tema durant tot el programa, durant tota aquesta programació. I viatjant en el metro cap aquí, cap a la ràdio, agafant el metro, jo agafo dues coses. Agafo metro, el metro de Barcelona, evidentment, clar, i línia 9 sud, en aquest cas, i després agafo la Renfe, agafo Rodalies fins a l'estació de Passeig de Gràcia. Clar, en aquell moment és hora punta quan jo vinc cap a la ràdio i utilitzo el transport públic com milers de catalans, no?, utilitzen el transport públic. I en aquest cas estava mirant i tenia al costat una persona que tenia el mòbil, com tots van o en llibre o en mòbil, la majoria en mòbil, encara que el llibre està guanyant terreny, però tenia el mòbil sense casquets i escoltant, doncs, un partit de futbol, concretament el Barça. Barça-Madrid, estava escoltant, doncs, un resum, no sé què coi estava escoltant, però era això, era el Barça-Madrid i estava allà. I ho tenia un volum respectable. El tren anava a tope. A l'estona, això, abans d'arribar a l'estació de Sants, un altre senyor que estava al costat agafa fart, ja estava fart de la narració del partit, igual és que era del Madrid i l'altre del Barça, això ja no ho sé, però agafa el mòbil i obre el TikTok, sense casquets, i comença a sonar totes aquestes musiquetes del TikTok ballant. Jo estava davant i estava empassant-me un l'un i l'un de l'altre. Vull dir, la narració del partit, del resum, que no era un matxambrat, i les cançonetes del TikTok, que bé, no és que siguin la meva debilitat, les cançonetes del TikTok, deixem-ho així. Amb què vull arribar a tot això? En convivència. Parlar de convivència. Llavors m'ha vingut aquesta paraula, convivència, i dic, ostres, aquesta persona que estava sentint la narració del partit no s'adona que possiblement uns casquets que costen 4 duros per aquest moment aniria millor, no molestaria ningú. No ha pensat en els altres? I clar, el del costat ha anat a fer-li la punyeta, però també molestava la resta. Però jo entenc que el que estava al costat anava a fer-li la punyeta clarament. Per això s'ha vingut la paraula convivència al cap. És una situació que no és aïllada, la trobem de tant en tant, als transports públics. I possiblement sempre tinc el dubte de si és una qüestió de manca d'educació, si manca de convivència, manca de tenir un pensament cap als altres i pensar, carai, possiblement el que ha fet, no vull molestar els altres. O no. I és una d'aquestes assignatures que afortunadament no passen gaire sovint, o sigui, no és majoritària, afortunadament, però que tant en tant les tenim. Ja que parlem de transport públic, parlem de l'ocupació dels seients reservats, és una qüestió molt habitual, o cedir un seient. És una qüestió de convivència que, sobretot quan estàs a una gran àrea metropolitana com les de Barcelona, es fa més sensible, es nota molt més. Quan hi ha una acumulació de gent, es nota molt més, molt més. No dic que en altres llocs no, però quan hi ha més gent, es nota més. Possiblement, pensar en convivència ens faria més civilitzats i menys crispats. Aquesta seria una de les qüestions. Soc el José Miguel Cruz, i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Clar, jo aquí explicant les meves experiències i les conclusions sobre la convivència, i em sembla que parlant del temps, i si mirem el cel, la vista cap a l'aire, cap al cel, no esperem pluges. Això d'entrada, les temperatures volen pujar, de fet pujaran, i es mantindran bastant per sobre del normal fins al cap de setmana, que dissabte, diumenge, voldrà baixar una miqueta, però res. Dic tot això perquè tenim un temps primaveral perfecte de temperatures elevades, i les cues de fronts que ens arriben són molt desgastades i no deixaran pràcticament plugim, igual algun plugim cap al Pirineu, però res destacable. És a dir, sequera és el que tindrem. I atenció, perquè en aquest cas no podem tenir el Servei Català de Trànsit, en aquest cas podem parlar de com tenim la situació a la xarxa viària catalana? No, doncs bé, en tot cas llavors parlarem del que ens toca ara. Parlarem de convivència en aquest cas. Parlarem de convivència aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sí.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho sabeu, i si no ho sabeu, si ho heu experimentat, no caldrà que digui res, i si no ho heu experimentat, ho recordo, que possiblement una de les experiències més desagradables i inquietants i estressants que hi pot haver és compartir veïnatge amb persones sorolloses, incíviques. Això és terrible. Que no hi hagi un bon què en un edifici se convierte en un aquí no hi quien viva, però de debò, seriós, no de conya. Estar a casa teva i patir la música alta, festa, esquidoria i altres elements incompatibles amb la tranquil·litat i el silenci adequat per no causar molèsties pot ser un autèntic problema. El més paradoxal de tot és que és qui causa el soroll habitual actua amb una certa impunitat personal que es transforma en intolerància quan són les víctimes. És això, no? Bé, si parlem d'escenaris, per exemple, l'escenari s'agreuja en entorns pròxims a hospitals, en residències, en entorns infantils. Estem parlant d'un què que possiblement també és difícil trobar un equilibri. Sergi Tor, bon dia.
Bon dia, José Miguel.
Els teus veïns què? Bé?
Bé, sí. No tinc queixa dels meus veïns.
No, jo també. Jo estic, mira, estava precisament quan parlaven de tot
que,
això...
Que veritablement és molta sort, eh?
Sí, sí. No. Parlava de la fortuna, que en aquest cas jo la tinc, de tenir veïns civilitzats. Això és... I benvinguts, en aquest cas, no? Qui té la competència per controlar el soroll? Quines són les normatives en aquest cas, Sergi?
Sí, aviam, la competència és clara, és municipal, per tant, de cada ajuntament. I pot ser la normativa diferent a Barcelona, que a Tarragona, que a Altafulla o que al Prat. Cada ajuntament fa la seva normativa i si hi ha una queixa, sempre t'has d'adreçar cap al teu respectiu ajuntament, cap a la Guàrdia Urbana de la teva localitat, per intentar, doncs, primer realitzar aquesta queixa i després que hi hagi solucions. Però ara parlem d'horaris. Hi ha tres franges horàries. Període diur. Comprèn des de les 7 del matí fins les 9 del vespre. Període de tarda. Des de les 9 del vespre fins les 11 de la nit. I període nocturn des de les 11 de la nit fins les 7 del matí. Els criteris d'una bona qualitat acústica en interior, per tant, dins d'interior de domicili, són els següents. En període diur, de les 7 a les 11, seria amb dormitori 35 decibels, amb sala d'estar 40 decibels i amb zones de servei 55 decibels. Amb el període nocturn, de les 11 a les 7, baixa 5 decibels per franja. Per tant, dormitori 30, sales d'estar 35 i zones de servei 40. Per establir una equivalència, de 125 a 140 decibels, per exemple, seria el soroll d'un avió, que dona una sensació de dolor, no? És a dir, està al costat d'un avió. De 110 a 125 decibels seria un camió o música alta que crea molèsties greus, o de 60 a 80 decibels, que per exemple és el soroll d'una lavadora i tu estàs al costat de la lavadora, provoca ja molèsties. Per tant, aquest seria una mica el paràmetre i a partir d'aquí arriben les incidències, és a dir, la música alta, les festes, els sorolls, els crits constants i doncs un ha d'intentar primer arribar a un acord amb el seu veí, si no pot arribar-hi, presentar ja la denúncia a la Guàrdia Urbana. Evidentment, ja les sancions són importants, els sorolls a l'interior d'edifici doncs oscil·len, en aquest cas, entre unes multes de 1.500 a 3.000 euros cap endavant, i fins i tot si hi ha una instal·lació d'aparells susceptibles de fer soroll, pot provocar una sanció de 15.000 euros. Per cert, una multa que té el seu què és que l'Ajuntament de Barcelona va imposar una multa coercitiva a l'Hospital Vall d'Hebron per excés de soroll el passat mes d'agost. Saps el motiu?
Quin motiu?
Procedent de les turbines de ventilació de l'hospital.
Carai, tot això evidentment és motiu de conflicte i fins i tot en ocasions arriba als tribunals, no?
Sí, en moltes ocasions. Hi ha molts despatxs d'advocat especialitzats única i exclusivament en aquests conflictes veïnals, però especialitzats, clar, al final, un es baralla amb el seu veí i no amb una persona que no coneix. Això és tan antic com la condició humana. Quines serien les recomanacions quan teníem aquest veí sorollós? Primer, intentar buscar la empatia personal, parlar amb ell, fer una mena de pacte, estàs fent molt soroll, i a veure com respon. Si tot continua igual, el següent pas és adreçar-te cap al president o presidenta de la teva comunitat de veïns i exposar el cas. Si tot continua igual, aleshores ja és trucada a la Guàrdia Urbana corresponent i presentar la següent denúncia. Primer, per la via civil i fins i tot també pot haver-hi una denúncia per la via penal. Sí que es recomana amb aquest procés a vegades la intervenció d'un tercer veí, que pot ser el president o presidenta de la comunitat, quan no hi ha una bona relació. I, ui, viu, és molt millor parlar. Per exemple, enviar una nota sota la porta d'excés de soroll se pot considerar una amenaça i això pot perjudicar el judici. I, curiosament, doncs, buscar aquest pacte abans de buscar els tribunals, però en oportunitats, reiterem, ja molts advocats especialitzats en aquest tema, és ja l'últim camí davant d'una situació cada cop més complicada.
Bé, tenim el telèfon precisament a una persona que està patint tot això, un veí que està patint sorolls d'incivisme d'aquest tipus, és veí d'Horta, del barri d'Horta, i es diu David Romero, el tenim al telèfon. David, bon dia, benvingut.
Hola, buen día, buenos días, José Luis.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, parece ser que eso de tener un vecino molesto o vecinos con problemáticos, a ti te está ocurriendo esto desde hace 3 años, pues, más o menos, ¿no? ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mire, es una situación que es insoportable, porque estos vecinos se ponen a correr, a jugar a fútbol, a tirar objetos al suelo, a conear, a saltar y un sinfín de cosas durante todo el día, ¿eh? Y estos hechos, bueno, son diarios y a diferentes horas, con lo cual puede ser la 1 de la madrugada como las 12 del mediodía.
Ajá, o sea, da igual la hora que sea, cualquier hora, ¿no?
Cualquier hora. Es decir, por eso ya le digo, por eso es una situación complicada, porque no puedo dormir, no puedo descansar, no puedo llevar una vida normal.
¿Y ellos qué dicen? Porque se lo habrás dicho, supongo.
¿De qué, perdón?
¿Que ellos qué dicen? Porque supongo que se lo habrás comentado, ¿no? ¿O no?
Sí, hemos hablado con ellos y nos dicen que no hacen ruido, que ellos no son.
Ah. Bueno, de hecho, llega el punto, y ahora me corriges si me equivoco, tengo entendido que hasta te provocaron una grieta en el techo que tú mismo has tenido que reparar, claro.
Sí, ya le digo, son tales los ruidos que provocan que están agrietando no solamente el techo de mi habitación, sino todos los techos de todo el piso. Y además tenemos una ventana que los cristales se están partiendo y pueden caer al patio de abajo.
¿Y todo esto es producto de ese taconeo y todo ese ruido y todo ese follón que hacen?
Sí, sí, ya le digo. Esto es a consecuencia del ruido que provocan aquí en el piso.
Caray, pues para llegar a esos niveles... tú has reparado la grieta, ¿no? Y te costó
sí.
700 euros, tengo por aquí apuntado.
Sí, de hecho les envié a ustedes la factura para que lo pudieran comprobar y al cabo de nada, de unos 3-4 meses, pues estas grietas han aparecido debido al ruido que provocan, ¿no? Porque se ponen, como le he dicho, a jugar a fútbol, taconear, pero bueno, como si fuera un campo de fútbol o... Ellos no, ya les digo, para ellos está todo permitido.
¿La comunidad qué dice?
Pues mire, la comunidad, hablé con la asesoría Amor, que son los administradores del bloque, que sabe que la ley de la propiedad horizontal establece unas normas de convivencia y que esto se podría solucionar, este calvario que estamos padeciendo, tanto yo como mi familia. Y yo les he pedido que, por favor, nos den una solución, porque esto es insoportable. Y todo lo que les estoy diciendo lo hemos puesto en conocimiento de dicha asesoría, pero que no nos han dado ningún tipo de respuesta.
De acuerdo. Bueno, pero me parece, David, que la cuestión no acaba aquí, conforme al incivismo, ya no en la casa, en el edificio, sino también fuera, ¿no? A la hora de aparcar en la calle.
Sí, sí, sí. Pues mire, por ejemplo, han tenido 2 coches en la calle durante 3 años. Esto los ha puesto toda la calle Bernat Bransi. Bueno, una práctica, bueno, pues bastante bastante ingeniosa, la de estos vecinos. Para que se hagan una idea los espectadores, los oyentes, tenían 2 coches en dos plazas de zona verde. Uno de los coches que tenían abandonado lo ponían justo en la mitad de la zona verde. Y el otro, cuando se iban, pues, bueno, se iban con el coche, ¿no? Y cuando venían, lo aparcaban el coche un poco más abajo, cogían el coche abandonado que estaba en medio de la zona verde, lo subían, lo aparcaban bien en la zona verde, y el otro lo aparcaban en la otra zona verde.
O sea, se autorreservaban plaza.
Correcto, se autorreservaban la plaza, correcto. Y usted, lo que me preguntaba, ¿no? Las consecuencias, ¿no?, que tiene todo esto, los ruidos.
Sí,
mire,
sí.
Yo además estoy teletrabajando en casa, en una habitación muy pequeña. Y la situación es crítica porque los ruidos me impiden seguir mi jornada laboral con normalidad. No me concentro, me siento agobiado, cansado. Y en algunas ocasiones, bueno, pues llega un punto que no puedo más y me tengo que tomar, bueno, medicamentos que me han recetado los médicos. Tampoco puedo conciliar el sueño. Yo por las noches...
Pues, David, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por habernos explicado tu situación. Muy amable.
Yo, José Luis, si me permite, lo único que le pido a la administración o a quien corresponda que me ayuden, por favor, porque esto es una situación insoportable y que atenta contra mi salud. Y bueno, es lo único que le pido a alguien, que por favor que nos ayude, porque esto es insoportable.
Así sea. Un abrazo, David. Cuídate.
Igualmente, José Luis. Hasta pronto.
I és que la qüestió, més a més, segons es explicava després de parlar amb el David, pot ser desesperant en alguns punts. Per exemple, el David, a més, té... una renda antiga, per exemple. Els veïns de Dans tenen una renda social en aquest cas, i quan parlava de les esquerdes de les finestres, clar, penseu, com és possible que les finestres s'esquerdin? Doncs és que estem parlant d'una casa ja antiga i les finestres, aquestes finestres tenen 60 anys, és a dir, que ja tenen una edat i que cal una remodelació en aquest cas i clar, amb el temps i tot això i les vibracions, doncs les esquerdes doncs surten. És un camí difícil, eh? Quan et trobes en una situació com aquesta, el camí és difícil. De seguida parlarem d'emprenedoria. Parlarem d'emprenedoria perquè demà a la Universitat Abat Oliba Ceu es celebra el Barcelona Digital Challenge, que bàsicament, per entendre'ns, és un concurs que posa en marxa la universitat anual, doncs, per animar els joves emprenedors. Seria una qüestió d'aquestes. Aquesta seria la base clara, ajudar l'emprenedoria a tirar cap endavant. És una qüestió molt curiosa perquè, precisament, avui en dia, ser emprenedor en aquest país és, no diré un tabú, no diré un tabú, diré que... Tampoc és que estigui mal vist, però és difícil. Per què? Doncs perquè el fracàs... Clar, quan tu poses en marxa una pime o una startup, una qüestió d'aquestes, tens possibilitats de fracassar, de que la cosa no funcioni. Doncs hi ha un tabú amb tot això. És molt difícil, per exemple, de la cultura dels Estats Units, que el fracàs no es considera com a fracàs, sinó com un aprenentatge, en aquest cas. És una cultura d'emprenedoria molt diferent a la que tenim aquí, que sembla que estigui tot molt estigmatitzat. Doncs parlarem precisament d'aquí una estona amb el president del Club d'Emprenedors de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Àngel Pérez, perquè ens expliqui tot això i que ens faci 5 cèntims d'emprenedoria. Però abans, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarvena, i està allà, no, aquí està la doctora Carmen Torrejón. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Muy bien, gracias, muy bien.
Bienvenida, oye.
Totalmente de acuerdo con esto que
has visto.
Hombre, es que aquí
es un estigma eso, ¿eh?
Fracasa y eres un desgraciado.
Es verdad, ¿eh? Te ponen...
Y en Estados Unidos fracasa y dice éxito porque te has rehecho a ti mismo, ¿no?
Porque tienes ahí un aprendizaje.
Y has salido de la situación y te vuelves a subir, ¿no?
Para que veas. Bueno, hoy vamos a lo nuestro. Vamos
esto,
a hablar de mi libro.
Esto está relacionado con con el tema del peso, sí. Es como la persona que hace intento de una dieta.
Ah, sí, claro.
Y no lo consigue y dice, porque le den dos duros. Sigo poniendo kilos. No. Todas las personas, a mí a veces cuando me vienen, personas dicen, uy, doctora, yo es que he hecho un montón de dietas. Y bueno, pero todo esto es un aprendizaje que le va diciendo lo que le ha servido, lo que no le ha servido, si alguien reflexiona con el paciente. Si no se reflexiona con el paciente, no le sirve de nada. O sea, que está relacionado, ¿no?, el fracaso también en la dieta. Y hoy me gustaría hablar de una cosa. Un poco, sí, también relacionado con el fracaso, que es los... Me río porque igual alguno se ofende, pero yo no quiero que se ofenda a nadie. Los aspirantes a la medalla del trabajo.
Sí.
Es decir, las personas que dicen, doctora, yo es que estoy con un estrés, estoy con un trabajo, que yo no puedo hacer dieta, que es que no puedo comer, no tengo ni tiempo para comer. Y las personas que ¿no?, optan a la medalla del mérito al trabajo, que yo tal como están las cosas, yo no querría ni optar, porque no sé si voy a cobrar la jubilación y qué va a pasar luego. Pero bueno... Personas que tienen una realidad. Yo hoy veía una paciente nuestra que tiene 4 restaurantes. Imagínate tú el
¿4
estrés.
¿4 restaurantes?
4 restaurantes, es decir, con un estrés tremendo, porque además en el tema de los restaurantes el personal se recicla muchísimo, se
sí,
cambia.
Sí, no, etcétera, ya, ¿no? Sí, sí, eres responsable, tienes que estar muy encima.
Bueno, ¿no?
Habitualmente del negocio siempre tienes que estar encima, es una de las claves del éxito también.
Pues, lo pongo como ejemplo, pero esto se puede trasladar a cualquier otro trabajo, ¿no? Y esta persona llevaba 4 semanas que estaba mantenida en el peso, no conseguíamos, ¿no?, que perdiera. Entonces me siento con ella. Esta persona a mediodía a lo mejor comía picotazos, es decir, se tenía que sentar a comer, no comía, cogía un poquito, seguía trabajando porque iba tapando agujeros, luego cogía otro poquito, es decir, mal comía, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo quiero que todos los oyentes del programa entiendan una cosa, que es así y que nos gustaría que fuera de otra manera, pero no lo es. Nosotros comemos con el cerebro, comemos con los ojos y comemos con la boca. ¿Cuánta gente dice...? Comes con los ojos, te llenas el plato y luego no eres capaz de acabar.
Sí, sí.
¿No? Comemos con la boca, porque evidentemente metemos el alimento y comemos. Pero lo del cerebro, esto la gente no lo tiene muy claro. Pues comemos con el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona, porque va tapando agujeros, va mal comiendo a trozos, su cerebro no ha comido. Porque su cerebro ha seguido trabajando. Es decir, esta persona tapa
claro.
un agujero, se come
y
un...
Y tiene el chip de seguir comiendo en este caso.
Vale. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento del día que el cerebro, que es un arma potentísima, pero también es un pelín cabroncete, va y te dice, oye, que yo no he comido. Y además, cabreado te lo dice. Y además, con un desespero que te lleva, pues, a comer y a comer más, y a picotear y a buscar las cosas que te pueden dar un poquito más de placer, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comer con el cerebro, tenemos que comer con los ojos y tenemos que comer con la boca. Y comer con el cerebro significa pararnos 15 minutos. Es decir, ¿cuánto tiempo puede durar o debe durar una comida? Puede durar desde los 15 minutos que necesito realmente para comer hasta 2 horas si hago sobremesa. Vale, pues como estoy trabajando y tengo un montón de responsabilidad profesional, no voy a hacer las dos horas, pero voy a comer en 15 minutos. En esos 15 minutos me quito de en medio y le digo a mi personal, salvo que se una el cielo con la tierra, no me llamé. Me encierro en mi despacho, me meto 15 minutos. ¿Cómo? Exclusivamente cómo. No respondo a emails. No veo cosas con el móvil. No.
¿Cómo?
¿Cómo? Hago el acto.
Me siento a comer.
Exacto. Hago el acto consciente de comer y la gente se sorprenderá lo que esto se puede conseguir. ¿De acuerdo? Porque esto te va a quitar la ansiedad, te va a quitar el desespero, porque tu cerebro ha hecho el acto
claro.
consciente de comer.
Ya lo ha desprogramado porque ya entiende que ha comido, ha tenido ese espacio.
Efectivamente. Bueno, pues todo
entiendo.
Todos estos trucos, mil y una cosas que pueden surgir, es lo que nosotros hacemos como acompañamiento en el tratamiento del sobrepeso y es lo que hace que con compañía, y
claro.
creo que no somos una compañía muy mala, somos buenos, pues ayudamos
Hombre,
a muchas
un montón
personas
de años, algo querrá decir eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No, pero fíjate tú, ¿qué truquito más tonto, sí. más sencillo, más fácil, más difícil? Anda, pues, ¿cómo no lo he pensado yo antes?
Correcto.
¿Y qué efectivo puede ser?
Esto es como decir, cuando tú te dejas llevar por situaciones de la vida, que obstáculos siempre tenemos, es como si tú fueras un barco que vas en un mar llano, vas
sí.
navegando, ¿no? En un mar llano navega hasta yo que no sé navegar, ¿vale? Pero ahora viene un tsunami. Y ahora te viene una ventolera y ahora tú sueltas las manos. ¿Qué pasa? Terminas en la conchinchina. ¿Qué tienes que hacer? Superar el tsunami con las manos en el timón, a sabienda de que te vas a desviar un poquito de la ruta, pero que luego vas a volver. Mm. Esa es la diferencia.
Pues ya lo sabéis, en el Centro Médico Estético Starbene te van a echar una mano en todo esto, porque es una amplísima y dilatadísima experiencia. No acaban de llegar, como aquel que dice. El teléfono para la primera consulta gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web encontraréis también las maneras de poneros en contacto con el centro, tanto por WhatsApp como por email.
Y por teléfono.
Y por teléfono, que lo acabo de dar precisamente, ese 93-414-3631. Y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Carmen,
un abrazo.
Siempre es un placer verte aquí.
Gracias.
En el
luego.
Estudio. Muchas gracias. Un besito. Adeu. Y de seguida parlem d'aquesta emprenedoria aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Señor de los Anillos, Harry Potter, Piratas del Caribe, Misión Imposible. Las mejores bandas sonoras interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 25 de marzo, Liceo, y 2 de abril, Palau. Entradas en ecaprodarte.com y taquillas.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
La gran antología de la zarzuela. Las mejores romanzas, dúos y preludios. Una noche de ensueño y música española. La boda de Luis Alonso, La dolorosa, El gato montés y mucho más. 27 de marzo, Gran Teatro del Liceu. Entradas en ncaprodarte.com y Liceu.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha esperit d'emprenedoria en els joves. Demà, a la Universitat Abat Oliba Feu, doncs, torna al Barcelona Digital Challenge, que no, res més així, resumint ràpidament, és un concurs d'emprenedoria per joves, no? Tenim precisament al telèfon el president del grup d'emprenedors de la Universitat Abat Oliba Feu, l'Àngel Pérez. Àngel, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Comencem pel principi, i el principi és... Parlem d'aquest club d'emprenedors de la universitat. Què és? Com comença? Què és? I quins són els seus objectius?
Bueno, el club d'emprenedors de la Universitat Abat Oliba són joves universitaris, alumnes de la universitat, que l'hem creat pels propis universitaris, i fem activitats per enfortir les habilitats emprenedores, com la responsabilitat, el compromís i tot això.
Com veieu l'emprenedoria en aquest país?
Avui dia els joves estem molt preocupats amb els problemes socials, perquè al cap i a la fi és el nostre futur el que està en joc. I volem aportar una mica el nostre granet de sorra tota l'estona. Som una generació amb molta inquietud, iniciativa. I, bueno...
La idea és això, no? Posar en marxa projectes i ser innovadors, no? Perquè durant... Demà tenim... Ara parlem del BCN Digital Challenge, però durant tot l'any, quines activitats feu al Club d'Emprenedors per fomentar tota aquesta emprenedoria?
Bueno, organitzem xarles per enfortir aquestes habilitats que t'he comentat, i també assistim a diferents conferències, a esdeveniments que ens inviten.
Quin és el pols? Que em parlaves de joves, d'aquestes noves generacions que es llançaran... és a dir, segurament la meva pensió està en les vostres mans, així que heu d'espavilar. Àngel, com veieu el present i el futur? Per on passa la principal preocupació?
La principal preocupació crec que són els problemes socials, perquè avui dia és com la tendència i nosaltres estem molt preocupats perquè és el nostre futur. I crec que es pot emprendre en molts aspectes. O sigui, emprendre pots fer-ho qualsevol, no tens per què haver estudiat empresa o economia per fer-ho. I avui dia el tenim molt fàcil, estem molt influenciats per tot i, i això.
I, Àngel, hi ha por al fracàs? Matitzaré la pregunta. Altres països, com els Estats Units, això de l'emprenedoria és una qüestió pràcticament cultural, no? Que si es tronfa bé, però si es fracassa no passa res. Es pren com un aprenentatge. Aquí sembla, a Espanya sembla que fracassar està com estigmatitzat, no? La meva impressió és correcta?
Sí, potser que sí, però avui dia estem influenciats per tot el que veiem a les xarxes socials, a internet, i veiem tot l'èxit que està generant tot com els nous emprenedors, els joves emprenedors, i nosaltres idolatrem l'èxit, perquè així ens han educat a la nostra generació. En el col·legi és el que sempre es premiava, per exemple.
Mm-hmm. O sigui, toca ser emprenedors, en aquest cas, no, Àngel? S'ha perdut la por, s'ha perdut la por, aquesta... S'ha de fer una idea i s'ha de posar en marxa.
Clar, perquè s'ensitja de voler tot ràpid, però això no ho veig malament. No esperarem 4 anys de carrera, un de màster i diversos d'experiència perquè fer els nostres somnis realitat. No?
Molt bé. Àngel, demà tenim aquesta BCN Digital Challenge. Què trobarem? Què hi ha?
Bueno, el BCN Digital Challenge és un concurs d'emprenedoria universitària que els joves presenten projectes per resoldre 3 reptes relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible.
Mm.
I demà és la gala final on es presenten les propostes finalistes i s'escull el repte ganador.
Bàsicament, totes basen aquest desenvolupament sostenible?
Sí. Nosaltres, des del Club d'Emprenedors, sempre volem fer una mica les activitats tenint en compte tot el tema de la sostenibilitat.
Doncs serà demà aquest BCN Digital Challenge. Àngel Pérez, president del Club d'Emprenedors de la Universitat Abat Oliva Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.
Una abraçada, Àngel.
Adéu.
Adéu. Doncs mireu, és un què? Doncs deixar d'estigmatitzar el problema de... Bueno, problema, de l'emprenedoria, en aquest cas. Sobretot, si ets emprenedor i triomfes, no passa res, però el problema és quan fracasses. Aquí sembla que hi ha un estigma important, eh? Cosa que, per exemple, als Estats Units, que posava com a exemple, no passa. Però tampoc, com explicava la doctora Carmen Torrejón, el que tampoc passa, que aquí sí que seiem a dinar moltes vegades. Als Estats Units mai ho fan, això, eh? De seguida parlem, i atenció a aquest tema, perquè crec que us interessarà, i és un què, perquè parlem de dones, i les dones han estat un dels col·lectius més afectats per la crisi actual, aquesta conjuntura social, econòmica, i el problema és que moltes d'elles fa temps que estan fora del mercat laboral i busquen reincorporar-se, obrint-se pas en sectors que tradicionalment han estat i continuen dominats per homes, no? Que majoritàriament són homes, no? Per exemple, parlarem d'un d'aquests sectors amb la Mar Puerto. Mar, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia,
De quin sector parlarem?
Parlarem de la serralleria.
Serralleria, dels manyers.
Sí.
Els manyers, o serrallers, també, serrallers, en català. Doncs de seguida parlem. Però abans d'això, mira, tu t'agrada el mar?
Sí, em dic Mar. Llavors...
Mar Puerto. Ho tens tot.
M'hauria d'agradar.
El conjunt està claríssim, no? Sí. Possiblement el colmo seria que no te gustara el bar. Això seria el punt, no?
Diré que sí per quedar bé, clar.
Doncs mira, el dia 24, 25 i 26 de març, si t'agrada el mar, si t'agrada bussejar, doncs tenim a la Fira de Cornellà la Mediterranean Diving Show 2023, que torna plenament després de 23 anys d'història. Continua a la Fira de Cornellà la Mediterranean Diving Show, 24, 25 i 26 de març, amb aquest atractiu que té aquesta exposició, aquesta Mediterranean Diving Show, la piscina climatitzada, que és un dels grans atractius, i sobretot també aquestes activitats per infants, doncs com a inici de botet, sempre, evidentment, amb monitors. No t'ho pots perdre. 24, 25 i 26 de març, la Mediterranean Diving Show 2023 a la Fira de Cornellà. I de seguida parlem d'aquestes professions... Aquí, Herrera, COPE Catalunya y Andorra.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Què passa quan les dones es volen incorporar al mercat laboral després d'una llarga baixa, per exemple, o que per culpa de la pandèmia i de la situació han estat fora del mercat laboral? Parlem de les serralleres, que en aquest cas volen incorporar-se a un sector habitualment masculinitzat, en aquest cas, no? Que és un dels problemes. Marc Porto.
Sí, sí, molt bon dia. Nosaltres hem parlat amb la Tamara Bernabé, que fa quasi 10 anys que treballa com a serrallera d'urgència a través de diferents empreses, però no ha estat fins ara que ha decidit muntar la primera serralleria integrada per dones a Barcelona. Es diu Serralleria Beta i s'està obrint pas en un món, com tu deies, Cruz, molt masculinitzat i amb una presència femenina molt menor en comparació a la resta dels homes. Ella mateixa, la Tamara, ens explicava que en un principi va arribar a estudiar infermeria perquè era el que socialment estava ben vist.
Yo tengo el título de auxiliar de enfermería y me fui a dedicar a ello, pero vi que es que no es lo mío, no es lo mío. Yo lo estudié porque socialmente pues estaba bien, pero al final yo me di cuenta y estando ahí en un hospital que no es lo mío el auxiliar, no es lo mío cuidar de personas. Entonces pues ya me quedé sin trabajo y mis familiares me enseñaron cerrajería.
Més un què, perquè té familiars que li van ensenyant. En tot cas, jo penso una cosa i faig una primera reflexió. És veritat, hi ha molta promoció de cara a dones empresàries, de cara a dones científiques, però no hi ha promoció de cara a dones serralleres. També és un dels motius, potser, no?
Ni promoció ni tampoc formació, perquè aquest estigma és una realitat que passa no només a la serralleria, sinó també en molts altres sectors.
Desde mucho tiempo atrás, a las mujeres no se les ha enseñado nunca una profesión. Las mujeres se les ha enfocado a que deben tirar por el sector del cuidado, de los cuidados a los niños pequeños, a la gente mayor, quizá los trabajos de limpieza, pero nunca se le ha enseñado pues una profesión. No hay carpinteras, no hay fontaneras, no hay soldadoras.
No, però a més, aquí hem d'afegir una altra cosa, si em permets. És veritat tot el que diu, però és que tampoc hi ha carpinters, ni serrallers, tampoc, ni fontaners. Hi ha un problema amb tot això, amb aquesta... ni carretillers, hi ha un autèntic problema amb això.
Cada cop hi ha menys gent que es vulgui dedicar a aquestes feines.
Professions, sí, sí, tradicionals, parlo d'alguna... Exacte. Les de tota la vida, eh?
Uh-huh. I a més, en aquesta serralleria hem dedicat en moltes ocasions... Clar, els clients també arribaven a posar en dubte la seva professionalitat pel fet de ser una dona, una situació amb la que la Tamara ha hagut de conviure en dia sí i dia també.
Yo he perdido trabajos por ser una chica, porque los clientes querían un señor, ¿sabes? No confiaban del todo en que una chica, claro, como no es lo normal, no va a saber. Siempre me preguntaban, miraban a ver si venía sola y me preguntaban, oye, ¿y tú vas a saber? ¿Y no es mejor que te venga un compañero a ayudar? ¿O no es mejor que venga alguien a ayudarte? ¿Sabes? Así como dejando la pullita, como si yo no... O sea, si lo que estoy haciendo yo no abre tu puerta, mi compañero va a hacer lo mismo y no la va a poder abrir tampoco.
Bueno, no es una pullita.
Es que me hace gracia porque no va de sexos.
No, evidentment, entrava abans que acabés el tall, però és que és ben cert això, no, però tampoc és una qüestió de... No, no és una pollita, te lo han dicho directamente en la cara, o sigui, és una qüestió també
és,
difícil i dura.
És fort, el que explica...
Prejudicis i tòpics, sí. Tòpics i sí, prejudicis,
sí.
Eh?
Sí, sí. Per això, precisament sí, per tot el que ell ha hagut de viure en primera persona, també ha volgut donar veu a través d'aquesta serralleria a totes aquestes dones que se senten com ella i amb aquesta serralleria doncs, ha volgut néixer amb aquesta vocació d'ajudar víctimes de violència masclista amb l'esperança de que en un futur no es vegi estrany que una dona es dediqui a aquestes professions.
Quise apoyar esta causa y cómo la puedo apoyar desde mi punto, ¿no? Sí que es verdad que es algo raro, que una chica se hace cerrajera, pero esto hay que romperlo, porque cuando haya más cerrajeras y más fontaneras y más carpinteras y más profesiones que tengan mujeres, pues ya no se verá raro, es lo que buscamos. Yo busco eso, que no se vea raro que una mujer pueda hacer cualquier cosa.
Ben fet, és trencar el gel i trencar amb prejudicis i tòpics. Molt ben fet. Felicitats per la Tamara. Marc Puerto, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
És una realitat del dia a dia d'aquesta estigmatització i aquests prejudicis i tòpics que encara pateixen les dones. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.